Els humans practiquem l'agricultura des de fa molts i molts anys. Aleshores, vivíem a l'edat de pedra, en ple neolític, una època en què els Homo sapiens van brillar per descobrir l'agricultura i la ramaderia, dues pràctiques que van permetre als nostres avantpassats convertir-se en sedentaris. El sofà encara no s'havia inventat, però aconseguir dominar dues fonts d'alimentació com aquestes va ser una autèntica revolució. A la Terra creixen més de 30.000 plantes diferents, però nosaltres només cultivem i ens alimentem a partir d'un centenar de varietats. 10.000 anys després d'aquesta revolució neolítica, arriba la revolució genètica. A principis del segle XXI, la ciència ens permet seqüenciar les peces que fan possible la vida, els gens. La seqüenciació d'un genoma consisteix en aconseguir les instruccions d'un ésser viu, el seu manual d'instruccions, les claus que li donen la forma, el color, l'olor, el sabor, que fan que sigui d'aquella manera. Per això, aquest control de la genètica ens fa capaços de variar qualsevol peça del trencaclosques i aconseguir organismes modificats genèticament. La noia de Chandler a Friends, la Janis, va popularitzar l'expressió anglosaxona d'Oh my God, lo Déu meu, però en aquest cas les sigles d'OMG fan referència als organismes modificats genèticament. La biotecnologia ens permet seleccionar gens individualment i transferir-los d'una espècie a una altra. Això permet, per exemple, aconseguir cultius resistents a plagues, assegurar collites i, fins i tot, aconseguir algun dia millorar la qualitat nutritiva d'allò que mengem. Un transgènic vegetal és una planta modificada. A través de tècniques moleculars li hem aïllat un gen, l'hem modificat al laboratori i li hem introduït de nou perquè li funcioni. Cada país regula les activitats relacionades amb la investigació d'organismes modificats genèticament. Per exemple, els consumidors nord-americans no són gaire conscients de la seva presència a l'alimentació. En canvi, els europeus són més desconfiats al respecte. En matèria de comercialització, el marc normatiu europeu és molt exhaustiu. En general, al món hi ha quatre transgènics: el blat de moro, la soja, el colza, que és una varietat del nap, i el cotó. En d'altres països hi ha altres excepcions, com la remolatxa als Estats Units i l'arròs a la Xina. L'autorització d'un organisme modificat genèticament comporta que aquell aliment no tingui efecte negatiu sobre la salut humana, la sanitat animal o el medi ambient. També que el seu consum habitual no resulti perjudicial des del punt de vista nutricional per als consumidors i que aquests, doncs, sàpiguen que el que consumeixen està modificat genèticament i no s'indueixi a cap error. Des de l'any 2004, tots els ingredients modificats genèticament o produïts a partir d'organismes que ho han estat ho han de fer constar a l'etiqueta. Per això ens podem trobar productes a les grans superfícies, als supermercats, en què s'indiqui que la farina del blat de moro o la xocolata conté la ticina que hagi estat modificada genèticament, així com els olis vegetals que contenen oli de colza modificada genèticament. La Unió Europea obliga a etiquetar els transgènics no perquè no siguin segurs, sinó perquè el consumidor té dret a estar informat de tot allò que menja. Tot i així, per què els transgènics i els organismes modificats genèticament tenen tan mala premsa? Per què tot el que és biològic i ecològic s'ha posat de moda i s'entén com a més sa? Què condiciona, doncs, la percepció social d'aquests organismes modificats genèticament?
I és que mirar d'entendre què diu la ciència o en què treballen els investigadors pot ser una afició o un interès com un altre, però també és clau per entendre com és el món que ens envolta. Carl Sagan fa 20 anys ja va assenyalar la paradoxa que en una societat cada vegada més influenciada per la ciència i la tecnologia, el ciutadà del carrer doncs en sapigués tan poc sobre aquestes qüestions, que a més actuen directament sobre la seva vida individual i col·lectiva. Hi ha molts temes quotidians en la ciència, on la ciència és molt present i on la informació és clau per posicionar-se. Per exemple, si és realment necessari vacunar els nens, o si és efectiva l'homeopatia, o altres temes més de fons, com si és ètic investigar amb cèl·lules mare. Bé, només si estem ben informats, si som capaços d'aplicar una visió crítica a aquests temes, podrem reclamar als nostres polítics que actuïn al respecte. Si no, bé, en principi, si es pensa que vacunar els nens posa en risc la salut d'una part de la població, potser haurem d'exigir als nostres gestors que prenguin mesures sobre, perquè puguem defensar el dret o no a no vacunar-se. Si l'homeopatia es demostra que no té cap efecte real sobre la salut, potser hauríem d'exigir que es deixés de vendre a les farmàcies. Molts temes per reflexionar i per parlar. Com bé sabeu, els que ens escolteu regularment, en David Bueno és una persona que dedica molts esforços a fer que el coneixement científic sigui entenedor per totes aquelles persones que no són del ram, que no es dediquen a la recerca o que en el seu dia a dia no estan relacionats amb la ciència. En David és professor de genètica de la Universitat de Barcelona, és divulgador científic i ho fa cada 15 dies en directe al programa. Però també ho fa a partir dels seus articles a la premsa i també a través de llibres, molts llibres. És autor de llibres sobre temes científics i coordina i dirigeix la col·lecció de llibres de divulgació científica Catàlisi, una col·lecció de publicacions UB Omnicèl·lula que vol divulgar temes científics d'interès social de manera fàcil, assequible i rigorosa. David, bueno, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Avui volem parlar d'un d'aquests temes que sovint suscita el debat, els organismes transgènics, i és un tema que sovint desperta passions i unes passions allunyades del debat científic i que justament desperta i genera moltes inquietuds als ciutadans. Mengem aliments transgènics, però són segurs? Quina és la legislació que hi ha sobre ells? Estan correctament etiquetats perquè els puguem identificar? De transgènics volem parlar aquest matí no només amb en David Bueno, sinó també amb en Xavier Llevaria. Ell és director de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària. Senyor Llevaria, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I també amb en Pere Puigdomènech, que ell és el director del Centre de Recerca en Agrigenòmica, el CRAC. A tots dos els agraïm que ens tornin a acompanyar al programa. Pere Puigdomènech, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, benvingut, encostipats i tots, que estem tots avui. Amb tots tres mirarem d'aportar, sobretot, arguments científics al voltant del controvertit tema dels transgènics. Malgrat que no caldria excusa per parlar sobre aquest tema, en tenim una. En aquest cas és que en David acaba de publicar, o s'acaba de presentar, de fet, el llibre Per què serveixen els transgènics? Totes les claus d'una tecnologia útil i controvertida. Com diu a la contraportada del llibre, per poder entrar i seguir amb aquest debat és imprescindible estar ben informat. Bé, David, nosaltres també pensem el mateix, per tant, justament avui és la nostra pretensió apuntar, per cert, que ha coincidit la presentació d'aquest llibre amb un altre, del David, 100 controvèrsies de la biologia, cada cop més forts, més guapos i més intel·ligents de l'editorial Cosetània, però d'aquest en parlem un altre dia, no?
Sí, millor, això m'ho parlem un altre dia.
Exacte. Anem al tema dels transgènics. Per començar, no sé si plantejar la pregunta si hi ha desinformació quan es parla de transgènics, o hi ha més propaganda que informació. Per què hi ha tant debat a l'entorn d'aquest tema?
A veure, a mi em fa l'efecte que sovint confonem a nivell social propaganda amb informació i moltes vegades la propaganda és una contrainformació. I això l'únic que genera és passions, genera desperta respostes emocionals que són estan molt allunyades del que hauria de ser una resposta racional, científica, a qualsevol problema.
Relacionem justament aquesta resposta racional amb ciència. El tema seria centrar el debat justament a l'entorn de coneixements científics purs, per dir d'alguna manera.
Bueno, a mi em sembla que quan es tracta d'aquest tema, una de les primeres qüestions és la seguretat. És a dir, és una tecnologia nova que es va descobrir el 83 i de manera immediata ja s'ha plantejat aquesta cosa. Escolta, és una tecnologia molt poderosa i, per tant, hem d'intentar que això ho utilitzem de manera correcta, com ho estem fent a moltes altres coses.
I els que justament tenen responsabilitat sobre el tema de seguretat és l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària, que també disposa d'informació sobre transgènics a la seva web. I nosaltres donem per suposat que la gent li interessa aquest tema. És un tema que genera consultes per part de la població?
Evidentment genera consultes per part de la població, però no tantes com les que pensem. Genera més consultes, diríem, una mica alineades amb buscar un tipus de resposta per més aviat per associacions o col·lectius determinats que no pel ciutadà pròpiament dit. Li costa al ciutadà a vegades fer consultes sobre aspectes relacionats amb biotecnologies, no? En qualsevol cas, i una mica també abundant amb el que comentaven David i en Pere, el debat de seguretat és el primer debat de tots. I un cop superat aquest debat, jo crec que els transgènics doncs, entren en un debat barrejat en interessos, en situacions econòmiques, interessos econòmics, en situacions socials, en situacions de modus de producció, etc., en el qual s'arriba un moment a que certs col·lectius, no utilitzant diríem, la racionalitat científica o allò on organismes nacionals i internacionals, que si no ens ho creiem, aquí ens hem de creure, no? Si arriba un moment que sempre diem amb la inclús ho dic, amb el tema del que és molt controvertit, amb el que va passar amb la pandèmia de la grip, no? Si no ens creiem que hi ha una OMS, si no ens creiem en el que ens diu l'OMS, al final qui hi ha? Perquè ara ens què fem al Google i ens creiem el primer que trobem al Google.
És que de fet, deixes dir una cosa que jo crec que és important deixar-ho clar de bon inici. I és que no només falta coneixement científic sobre temes concrets, sinó que hi ha bastanta manca de coneixement de la ciència en general, de com funciona la ciència. Llavors això genera una escletxa que és molt, molt perillosa, que és el mateix funcionament del mètode científic. Quan nosaltres diem, per exemple, que un blat de moro transgènic presenta una seguretat del el que sigui per cent, del 99%, què vol dir això? Vol dir que en un 1% dels casos no és segur? O vol dir que les eines estadístiques que fem servir per valorar els experiments no ens permeten afinar més? Clar, això és molt diferent. És molt diferent dir perquè, és clar, si tu dius no, és que hi ha un percentatge que no són segurs, aleshores potser que ens ho plantegem. Però el que estàs dient és per tenir el 100% de seguretat estadísticament fiable hauria de fer infinits experiments, perquè si no en faig infinits mai arribo al 100%, problemes de les eines estadístiques, és una cosa molt, molt diferent. Vol dir que he fet tants experiments com ha estat humanament possible, raonable, o el marc legal ens ha fet fer, i a partir d'aquí és igual de segur que qualsevol altra cosa.
Si us sembla, justament, i anant cap a aquest punt bàsic d'informació, comencem des del començament. En David Bueno, en el seu llibre El per què serveixen els transgènics, dedica 409 pàgines per explicar què són els transgènics i per què serveixen, i només una per donar la seva opinió personal al respecte. Això mateix és el que provarem de fer els propers minuts. Volem parlar molt de ciència i poc, en aquest cas, d'opinions personals dels que estan aquí asseguts. És una manera de dir, perquè un sempre opina sobre tot allò del que parla. Però bé, procurarem donar arguments. És molt difícil. Abans d'entrar a parlar de biotecnologia i d'organismes modificats genèticament, fem un petit salt en la història. Abans sentíem a la Núria, que ens parlava del començament de tot plegat. Fa uns 10.000 anys, la majoria de pobles caçadors i recol·lectors van esdevenir ramaders i agricultors, des que sovint s'anomena la revolució neolítica. Bé, quines van ser aquestes primeres espècies vegetals que es van domesticar i per què van ser aquestes, Pere?
Bueno, aquí és un debat molt interessant. De fet, ara s'està fent una recerca, jo crec, interessantíssima sobre tot això. I jo crec que hi ha molts tipus de raons. Unes que són que tenen que veure amb la coincidència amb certs llocs del planeta, de grups que estaven a punt de ser, diguéssim, sedentaris, que estaven començant a recollir algun tipus de coses, i que, per tant, els hi permetien començar a muntar aquesta societat neolítica que tenien amb algunes espècies que hi havien per allà al voltant. És a dir, és una doble, és a dir, aquestes potser també pots dir, aquestes societats es van fer allà perquè hi havien aquestes espècies al costat. En fi, però vaja, jo crec que és un debat molt, molt intens en aquest sentit. Però jo crec que hi ha, en primer lloc, tenen que ser plantes que siguin, jo diria, fàcilment, o sigui, que la seva genètica permeti fàcilment identificar aquells caràcters que ens interessen a nosaltres. És a dir, tenen que tenir una genètica senzilla, per dir-ho així. Hi ha plantes que tenen una genètica molt complicada i doncs, no permeten, en aquells primers recol·lectors, no els van permetre identificar aquelles variants que són les que interessen. Perquè la investigació, a més ara ho sabem amb tot el detall del món, amb tot el luxe de detalls del món, és l'acumulació d'una sèrie de variants genètiques que permeten que aquelles espècies es puguin cultivar correctament, donguin els productes que ens interessin, tinguin un bon rendiment, i per tant això no n'hi ha gaires. Repeteixo una cosa que hem dit moltes vegades. De l'ordre, en el món hi ha de l'ordre de 500.000 espècies de vegetals. S'ha dit, la FAO ha dit que potser n'hi ha unes 30.000 que tenen alguna cosa que ens pogués interessar menjar d'alguna manera. Però l'espècie humana n'ha utilitzat entre 4, 5.000, 6.000, molt poques d'aquestes en la seva història. I en aquests moments la nostra alimentació es basa en unes 120. I de 3 d'aquestes espècies, plat de moro, blat i arròs, en traiem el 50% de les nostres calories. Per tant, hi ha un fenomen interessantíssim d'identificació d'un número molt precís d'espècies, que són aquelles que tenen aquelles característiques que ens permeten d'alimentar una societat com és ara, que un 2% de la població, que són els pagesos, donen a menjar el 98%, el 100%, els mateixos també mengen, clar, el 100% de la població. Per tant, tenim una agricultura i una ramaderia extremadament eficaces. Extremadament eficaces. I això avui dia, a Europa, la gent menja molt bé. Evidentment que encara hi ha minories de gent que tenen dificultat de tenir accés, inclús a Europa. Però a Europa la gent menja molt bé, té un avantall de varietat, de qualitat de menjar, impossible en el que és del passat. El nostre problema és un problema a nivell global, que a nivell global encara hi ha de l'ordre de 1.000 milions de persones que no tenen accés adequat al menjar. Però aquest procés ha tingut realment un èxit extraordinari en tot aquest procés.
Al llarg de tots aquests segles, els pagesos ja han fet tot el possible per millorar aquestes espècies i crear la seva pròpia selecció. No sé si natural o no, però la seva pròpia selecció per millorar.
Artificial.
Exactament.
No, perquè a més a més, moltes vegades, la selecció artificial dels pagesos que van fer durant aquest temps és contrària a la selecció natural. Per exemple, l'arròs, quan madura, el seu gra cau per terra, perquè l'espècie li interessa que caigui i es dispersi. Un dels trets essencials de la domesticació és que el gra no caigui, que el pagès pugui anar-lo a buscar. Per tant, la selecció que va fer el pagès, aquest neolític, amb el arròs i moltes altres espècies, és una selecció contrària a la selecció natural. Ha fet una cosa que no li interessa a la planta. A la planta li interessaria dispersar-se, i al pagès no li interessa. Per tant, és una selecció radicalment artificial.
I en quin moment apareix la biotecnologia per millorar més artificialment? Ja la paraula artificial i natural ja gairebé l'hauríem d'eliminar, no? D'expulsar. En quin moment apareix la biotecnologia per millorar o per variar aquestes espècies?
A veure, apareix, si estem pensant en organismes modificats genèticament, això apareix cap als anys 80, el 83 i els primers organismes transgènics, però com a tal, com a aplicació de coneixements biològics a la millora d'espècies vegetals apareix bastant abans, apareix durant la Revolució Verda dels anys 40, en la qual es van utilitzar criteris científics per millorar algunes espècies. Bàsicament el que es va fer va ser hibridar, encreuar varietats diferents d'una mateixa espècie per aconseguir el que s'anomena el vigor híbrid. Seria una mica com la consanguinitat en les persones o en els animals. Si hi ha massa consanguinitat, allò no acaba de funcionar massa bé. Doncs amb les plantes és el mateix. Si tu encreues dues varietats diferents, aquell híbrid s'anomena híbrid, perquè són dues varietats diferents, però és tot la mateixa espècie, aquest híbrid presenta molta més vigorositat. Viu millor, viu més, resisteix més les condicions ambientals, produeix molts més fruits. Clar, això també implica utilitzar més aigua per regar, probablement més adobs, perquè això també esgota més el terra. També potser hi hagi més insectes que hi vagin, perquè hi ha molt més menjar per allà, per tant, implica utilitzar més pesticides. Però tot aquest paquet forma la primera revolució biològica o biotecnològica aplicada a l'agricultura. I a partir d'aquí, quan es coneix ja el DNA, com és, com funciona i com el podem modificar, com podem tallar trossos i anar-los enganxant de formes diferents, cap a la dècada dels 80 apareixen ja els organismes modificats genèticament.
El David ens ha parlat d'aquesta revolució verda, el que seria el començament de la biotecnologia, i dels organismes modificats genèticament. Amb el tema dels organismes modificats genèticament i els transgènics, la gent es fa una miqueta un cacau amb el tema de com dir les coses.
A veure, el nom curt és transgènic, perquè és més curt que organisme modificat genèticament, però el nom més correcte seria aquest, potser organisme modificat genèticament.
Però estem parlant de la mateixa cosa?
En essència, sí. En essència, sí. Potser hi hauria alguna diferència. Per exemple, quan parles d'un organisme transgènic, assumeixes que aquell gen que tu li has posat o li has modificat està en el genoma d'aquell organisme, en el conjunt de tots els seus gens. Això potser exclouria els bacteris perquè les modificacions no es fan directament sobre el seu genoma, sinó sobre uns elements genètics, es diuen plasmidis. També és DNA exactament igual, però que són independents del seu genoma.
Justament estem parlant tota l'estona de producció d'aliments, però els transgènics també són presents en altres camps de la salut. Justament ara parlàvem de bacteris. La insulina, la que utilitzen els diabètics, és producte d'un bacteri transgènic. Com s'aconsegueix que un bacteri produeixi insulina humana?
Aquest és un cas fascinant, jo l'explico sempre a classe als meus alumnes. A veure, la insulina és una proteïna, i com a proteïna que és, la informació per fabricar-la està codificada amb un gen. La idea és agafar el gen humà, per tant, que fa aquesta proteïna humana, i posar-lo dins d'un bacteri controlat pels elements bacterians que fan que un gen funcioni en els bacteris. D'aquesta forma, el bacteri faria proteïna humana. Això és la teoria. En el cas de la insulina és molt més complicat que això, perquè un cop feta la proteïna, les cèl·lules humanes el que fan és tallar uns fragments per fer-la funcional. Clar, això un bacteri no ho pot fer. Com ho han solucionat això? Doncs es va agafar el gen humà, es va mirar quins trossos són els que acaben formant part d'aquesta proteïna final funcional i es van agafar per separat. I es van introduir en bacteris diferents. Per tant, són fragments d'un gen. Cada un d'aquests bacteris fa un tros de la insulina final funcional. Un cop fet, es purifica, es posen junts i ells mateixos s'uneixen i formen la insulina funcional. Això també hauria de funcionar, però quan es va fer veure que no acabava de funcionar bé, bàsicament perquè en els humans la insulina es vessa directament des del pàncreas al torrent sanguini. Però, clar, un diabètic no s'ho pot injectar directament al torrent sanguini pels perills que comporta i perquè, bueno, les venes acabarien fetes pols en poc temps. Per tant, les injeccions són subcutànies. Al ser subcutànies no difon tan bé la insulina. I es va veure que no difonia bé perquè tendeix a agregar-se i a formar cristalls quan es troba sota de la pell. Es va mirar quina part de la proteïna d'aquesta insulina és la que està implicada en aquesta formació de cristalls i es va mutar al laboratori. Es va canviar perquè no formés els cristalls. Per mi és un paradigma de l'enginyeria genètica, perquè es fa amb gens i és genètica i perquè es fa servir molt l'enginy i, per tant, és una enginyeria.
En un cas com aquest, suposo que no hi ha debat sobre si s'haurien de fer servir o no els transgènics, no? No existeix.
Bueno, ni amb altres coses. Per exemple, doncs, en la fabricació de formatge es fan servir enzims també produïts. L'alternativa és fer servir quall que ve de l'estómac dels vedells, que, bueno, has de tenir molts vedells i pot ser difícil de purificar. En canvi, per un procediment semblant al que acaba de dir el David, doncs es pot produir també bacteris i aleshores aquest quall, aquest enzim es fa servir. Jo crec que en tots aquests casos l'interessant és intentar, jo diria com ha fet el David, explicar-ho, intentar entendre-ho i veure què és el que s'està fent, per què s'està fent i a partir d'aquí quins controls s'han fet, perquè aquesta insulina modificada va haver de passar tots uns controls rigorosíssims abans de ser aprovada, perquè tots els medicaments han de ser, i finalment es va comprovar que això funcionava correctament i ja està. Llavors, jo crec que està clar que això és té una certa dificultat a entendre tot aquest procés. Potser la gent, escolti'm, ja m'ho vaig o no estudiar quan era a l'escola, no? I té una certa dificultat. Però jo crec que l'interès potser d'un medicament, la gent està disposada a prendre potser més riscs quan es tracta d'un medicament, com es tracta de l'insulina, que tothom és evident que la diabetis és un problema, i per tant, escolti, si això m'ho soluciona, encara que algú em digui alguna cosa, jo m'ho prenc. I en canvi, aquesta abundància de menjar que tenim nosaltres en Europa, ens diu, escolti, si a mi me'n sobra de menjar, per què a mi, com que hi ha algú que em diu que hi ha algun risc, per què jo l'haig de prendre si a mi me'n sobra? Llavors, jo crec que aquí a Europa s'ha fet una normativa d'etiquetatge que jo crec que es compleix correctament. Aleshores, la gent pot escollir i en el mercat europeu, si hi hagués algun aliment que tingués més del 0,9% d'un component modificat genèticament, la persona podria utilitzar-ho. Curiosament, el formatge produït per aquest enzim no s'etiqueta. I una de les raons essencials és que això s'ho produeixen empreses europees, és un procediment molt europeu, i la Unió Europea diu, escolti, per què jo haig de molestar les empreses europees quan això funciona a la mar de bé? Per tant, hi ha interessos, com s'ha dit abans, hi ha interessos comercials, hi ha interessos ideològics, hi ha interessos de molt tipus. Però, si li pregunta un científic, la nostra resposta té que ser aquesta, escolti. No hi ha risc en l'insulina, no hi ha risc en els enzims que produeixen formatge, i el mateix nivell de risc m'apropia a zero i ja en consumir organisme modificat genèticament.
Jo crec que el que ha comentat el Pere és fonamental per entendre una mica tot al final allò que dèiem de la que has començat el debat amb la mala premsa o la bona premsa, no? També una mica hi ha aquesta part retrospectiva de que segurament al consumidor li arriba el primer debat, perquè el debat dels transgènics als productes farmacològics no arriba al consumidor, pràcticament no arriba, potser en algunes organitzacions de pacients, etc., però no arriba. En qualsevol cas, quan arriba, a més, l'impacte que té és major, perquè a més es dona, arriba als mitjans dels 90, al consumidor, i quan arriba amb un impacte d'unes notícies mediàtiques en relació a l'alimentació com en certa manera molt de crisi alimentària. Tenim tot el procés de les vaques boges, les dioxines, etc. Arriba en un moment amb una elevada sensibilització on segurament és allò que diem, no? És a dir, preguntar si s'ha de fer la pena de mort o no, s'ha d'instaurar la pena de mort en un país després d'haver hagut un assassinat d'alguna molt... No és el millor moment per preguntar-ho, perquè emocionalment la sensibilització no està donant una resposta adequada, no? En qualsevol cas, arriba en aquells moments. I jo crec que comentava el Pere, és a dir, aquest debat social, i que ho entenc des de totes les vessants, de risc-benefici, aquesta equació, no?, de risc-benefici, que està claríssimament decantada amb el tema de l'ús, per exemple, de la insulina, en el qual algú pot determinar que assumeix qualsevol tipus de risc, encara que, com hem dit, està valorat científicament i és segura, però ho fa perquè el benefici que té claríssim que és molt superior a no prendre segurament aquest medicament, no es dona aquesta equació o no està ben explicada en relació al consumidor dels productes alimentaris. No? Arriba un moment que pot dir tinc l'avantatge de triar això, però al final, com a consumidor, quin risc tinc de prendre un determinat producte que conté o no conté organismes modificats genèticament. I com no s'ha explicat bé, en certa manera, aquesta equació de benefici i risc és molt diferent a la qüestió de benefici i risc de l'ús de productes farmacològics, que a més entra al nostre organisme via intradèrmica, intramuscular, o és a dir, que entra una via molt més amb una absorció molt més elevada, no? Pràcticament que el que és els altres tipus de productes.
I és més, fins i tot aquest balanç entre risc, benefici, a vegades juga a favor de l'alimentació en alguns casos. En el cas del formatge que deia en Pere, als Estats Units hi ha un col·lectiu poderós, perquè hi ha molta gent de vegetarians que no mengen formatge perquè està fet amb enzims que venen del quall de la vaca, la qual cosa implica sacrificar vaques. Quan va sortir aquest formatge fet amb enzims que s'obtenien de bacteris modificats genèticament, com que ja no venien de la vaca, sinó d'uns bacteris d'on es purificava, aquest formatge ja sí que el poden menjar i el consumeixen. Per tant, en aquest cas, ell està just al contrari. La utilització d'un organisme transgènic els ha permès menjar una cosa que abans no menjaven.
Bé, el darrer cop que ens va visitar en Pere Puigdomènech, que ens va dir que ara seria un problema prescindir dels transgènics. Podem saber quina fracció d'alimentació humana és possible o es realitza gràcies als organismes modificats genèticament?
En aquests moments, directament, en l'alimentació humana europea, pràcticament no hi ha cap organisme modificat genèticament per al tema de l'etiquetatge. És a dir, com que hi ha una percepció negativa en el mercat, sempre hi ha una fracció no modificada. Per exemple, aquí a Espanya, que és l'única cosa que es cultiva és un blat de moro. Blat de moro és un 15%, més o menys, el que es produeix a Espanya. Per tant, vol dir que hi ha un 85% que no és modificat genèticament. Per tant, és molt fàcil a les empreses, aquí posen al mercat, trobar un blat de moro que no és modificat genèticament. Aquest va a alimentació humana. Però hi ha altres usos d'aquests grans cultius modificats genèticament, que essencialment són blat de moro, soja, colza i cotó. I alguna cosa més, però aquests quatre. Aleshores, el que arriba aquí, que Europa és un enorme importador de blat de moro i soja, que pensi que l'adopció de la soja modificada genèticament als grans països exportadors és el 90%. O sigui, el 90%, 90% i escaig de la soja que es cultiva a Estats Units o a l'Argentina i el 80% i escaig al Brasil és modificat genèticament. Per tant, pràcticament tot allò que s'exporta i tot allò que s'importa a Europa està modificat genèticament. Aleshores, on va això? Això va a usos industrials i va a pinsos. Per tant, aquí, això que ens arriba a un preu raonable, perquè l'augment del conreu que s'ha fet sobretot a l'Argentina, a Xile, a Brasil, a Paraguai, aquests països d'aquí, això ens ha permès mantenir els preus dels pinsos. Per tant, en aquests moments, la carn que mengem a Europa, hi ha altres usos industrials, per exemple, es fan servir bosses de paper, coles, moltes coses de blat de moro. Prové de blat de moro modificat genèticament. Si no fos modificat genèticament, el preu del pinso pujaria de manera sensible i, per tant, el preu de la carn pujaria de manera sensible. I això ve d'aquella època que ens acaba de dir, de recordar, que és el moment de les vaques boges, perquè les vaques boges van prohibir els pinsos animals i, per tant, els pagesos no tenen altra manera que recórrer a la importació de soja i de blat de moro que ens ve dels països que són grans productors. Per tant, en aquests moments, nosaltres, la nostra alimentació, si té el preu que té en aquests moments, per tant, és accessible a molta gent, és perquè tenim pinsos a un bon preu. I aquests són modificats genèticament en la seva pràctica totalitat.
Uns pinsos, en aquest cas, que la regulació o el punt de seguretat que tenen aquests països no és el mateix del de la Unió Europea? Com funciona això?
No, la Unió Europea té el seu sistema propi de regulació, però en qualsevol cas, el que és la importació de productes està aprovada expressament també per la importació de productes modificats genèticament per a l'utilització de pinsos. Per tant, una cosa és com aprova la Unió Europea cultius dintre de la Unió Europea i quins productes, i després com aprova la Unió Europea o com regula la Unió Europea productes alimentaris que provenen o contenen aliments modificats genèticament. Diríem que en aquest context, ja ho hem dit, és a dir, el moviment legislatiu europeu ha estat marcat molt per la percepció social i, per tant, que no passa en molts d'altres productes, però l'avaluació és producte per producte i, per tant, l'autorització és producte per producte. i per tant en aquest marc tenim un marc molt restrictiu en quant al que és els cultius aprovats, és a dir, allò, aquelles llavors que es poden cultivar i genèticament aprovades per la Unió Europea i sobretot aquells productes alimentaris que estan aprovats. I l'altra cosa és la part bàsicament d'informació al consumidor, la informació al consumidor a través de la norma d'etiquetatge, en la qual l'obligació d'etiquetar qualsevol producte que vingui d'un, o que contingui o que provingui d'un organisme modificat genèticament, però alhora també l'obligació d'etiquetar, diríem, aquella que s'anomena aquella contaminació accidental de presència d'organismes modificats genèticament en un producte més que superi el 0,9% del seu contingut.
En aquest cas, per això la carn d'animals que han menjat aquest tipus d'organismes, per això no venen etiquetades, tu no saps el que estàs menjant, no?
No. Home, sí que saps que estàs menjant, menjant carn.
No, tu no saps que estàs menjant aquella carn, exactament, aquell animal.
Passa que, per exemple, aquesta normativa d'etiquetatge als Estats Units no hi és, només és a Europa. Per tant, els americans estan menjant els habitants, no els animals dels Estats Units, sinó els habitants dels Estats Units estan menjant blat de moro i soja modificada genèticament en grans quantitats que no està etiquetat i ho estan menjant sense cap problema perquè hi ha hagut l'anàlisi previ d'aquesta seguretat. Aquí a Europa directament no mengem res, potser indirectament a través de la carn, però qualsevol anàlisi mitjanament racional sap que la relació entre el que menja l'animal i el que menja el consumidor dintre d'allò normal que es menja, doncs no té cap relació. Per tant, aquí a Europa no s'ha vist que això no tenia. Ara, és que als Estats Units la gent menja blat de moro modificat genèticament i blat menja soja modificada genèticament sense cap mena de problema. I ho ha estat menjant durant anys i sense cap mena de problema, com estava previst.
Sí, però fixi, això és un debat interessant perquè algú pensa que aleshores l'administració d'Estats Units no creu que el seu consumidor ha de tenir les mateixes garanties de seguretat que l'administració d'Europa cap al seu? No, és la mateixa. El que passa és que hi ha una percepció, en certa manera, de donar informació al consumidor aquí en relació amb... I al darrere d'això, aquesta decisió es basa en un element de percepció social, d'exigència de dir, escolta, jo quan compro vull saber si allò té OMGs o no té OMGs. En qualsevol cas, no és una, és a dir, no deriva d'una situació relacionada amb la seguretat, sinó deriva d'una situació relacionada amb la percepció del consumidor de saber el que compra.
I aquests OMGs permeten altres coses, com per exemple poder cobrir les necessitats dels països en vies de desenvolupament, que evidentment doncs ja de vegades hem comentat que cal d'alguna manera trobar noves vies. Hem parlat de quatre plantes, bàsicament, però quines són les noves generacions de plantes transgèniques amb les que s'està assajant justament a escala mundial per trobar més possibilitats, més varietats?
Hi ha moltíssims projectes en marxa en molts llocs del món. Per exemple, s'està treballant aquí mateix a València, per exemple, en plantes resistents a la sequera, plantes resistents a diferents condicions de salinitat per poder conrear en llocs on ara les collites són molt magres o no, senzillament no es pot plantar. I després hi ha projectes molt més específics, no sé, a Uganda, per exemple, estan treballant amb plataneres transgèniques protegides contra un virus que els malmet les collites. Hi ha molts de projectes, alguns generals, com aquest que deia, sequera, sanitat, i d'altres més específics de problemes locals de diferents llocs.
Hi ha un cas interessant, l'any del Brasil. El Brasil acaba d'aprovar i s'està cultivant una mongeta. La mongeta del Brasil és molt important, la feijoada que es menja al Brasil, és molt important. Acaba d'aprovar una mongeta feta per laboratoris brasilenys resistent a un virus, que és molt important en allà, i s'està cultivant avui dia al Brasil, feta pels mateixos brasilenys. Hi ha hagut una gran polèmica sobre una esbergínia a l'Índia, que també es menja molta esbergínia, encara no està aprovada perquè hi ha hagut una gran polèmica, ja veurem què passa. Vull dir que sí que hi ha projectes en aquest sentit, però potser el cas de Brasil és especialment interessant.
Bé, pel que fa a la salut humana, com dèiem, normalment els riscos estan associats a dos aspectes concrets, la possibilitat que els aliments transgènics provoquin reaccions al·lèrgiques i la possibilitat que els bacteris que tenim als nostres intestins incorporin els gens de resistència a antibiòtics que presenten les plantes transgèniques. Què diu la ciència sobre aquest risc?
No totes les plantes transgèniques tenen gens de resistència a antibiòtics. Les que estan aprovades aquí no els tenen. De totes maneres, s'ha demostrat també que la probabilitat de que passi un d'aquests gens que més està preparat per funcionar en plantes passi en bacteris és baixíssima, però a Europa no s'aproven en aquests moments varietats que tinguin... De totes maneres, és una discussió. És una discussió que no podríem dir. No hi ha una aprovació. Ara, de totes maneres, els que hi ha en aquests moments no tenen resistències a antibiòtics. No és imprescindible que en tinguin. Ajuda en el procés, però no és imprescindible que en tinguin.
I pel que fa a les al·lèrgies, clar, com qualsevol aliment, doncs sí, és clar, poden provocar al·lèrgies, però qualsevol aliment pot provocar al·lèrgies. Gairebé tothom té una al·lèrgia alimentària o altra. Llavors, abans d'autoritzar-se qualsevol conreu transgènic, una de les proves que es fan és mirar que no provoqui més al·lèrgies de les que ja provoquen les varietats convencionals. Si estan exactament al mateix nivell, és el mateix.
Sí, jo crec que això és especialment intensiu en relació amb que és evident que es té molt en compte aquest aspecte, és un dels aspectes claus, no?, en el que és el concepte d'avaluació. També afegiríem el tema de que no hi hagi modificacions nutritives en relació també amb l'element convencional, no?, equivalent convencional. Però jo crec que el tema de l'al·lergicinitat és clau. I en aquest moment, només amb el coneixement que es té de les proteïnes al·lèrgiques als diferents aliments convencionals, doncs el no utilitzar codis genètics en relació amb aquests aliments dona certa seguretat amb aquest tema. Aquí tenim un exemple, clarament, on l'avaluació producte per producte dona un nivell de seguretat en el qual en aquest moment aliments naturals i convencionals que tenen al mercat, si es tinguessin encara que aprovar, segurament seguint aquest sistema d'avaluació aliment per aliment, començaríem a deixar de menjar molt dels aliments convencionals que estem menjant.
Sí, és possible.
Podem preguntar quins?
No, és... Cacauet?
Sí,
fruit secs en general sí. Dona molts problemes d'al·lergicitat. Sí. Potser percentualment, si poséssim un marc molt restrictiu, no podríem menjar segons quins fruits secs. Sí.
Un argument que sovint no s'esgrimeix, però sobre el que potser podríem reflexionar, és sobre alguns aspectes morals en relació als transgènics. Va, posem un exemple portat al límit, eh? Ciència-ficció, absolutament. Suposem que som capaços de fer una planta d'arròs que incorpora un gen del porc i que gràcies a ell necessita molta menys aigua i pot créixer a països determinats on això seria meravellós. Aquesta planta no podria ser acceptada pel consum dels musulmans, per exemple.
No. Això ho han dit. Hi ha una fàtua, com una cosa d'aquesta, sentiu? D'una universitat de Malàsia, que això no podria ser. Bé, què vol que li digui? Vull dir, si ho diu el mufti de no sé on, doncs crec que tindrà les seves raons. Estem parlant d'aquesta cosa, eh? El que diu aquest mufti amb aquestes polèmiques de vegades que hi ha, inclús aquest etiquetatge que hi ha en aquests moments, eh? Són aquest tipus de percepció. Segons com, la percepció que tenen les persones de religió musulmana té més raons en aquestes raons que moltes altres polèmiques que puguin haver-hi. Per què vol fer-hi?
El fet d'això depèn molt de cada religió. Pels musulmans, el gen té la característica de l'organisme del qual prové. Per tant, un gen de porc és porc. Hi ha altres religions que no. Per exemple, pel judaisme, els gens agafen la natura de l'organisme on van a parar. Per tant, un gen de porc posat en blat, per dir alguna cosa, serà ja blat, ja no serà porc, no? Però això, clar, les religions
s'han de posar al dia amb aquest tipus d'aspectes.
Bueno, segurament seria molt fàcil agafar un gen d'ovella que faci la mateixa cosa i llavors ja no estaria prohibit.
Més coses, i de les que se senten sovint, típic, eh? Aquesta l'hem sentit moltes vegades. Un camp de blat modificat genèticament està al costat d'un altre camp que no està modificat genèticament. Què és el que passa si es creuen els dos blats de moro o fins i tot existeix una invasió d'un camp a l'altre camp?
Bueno, amb això, a Europa hi ha una normativa que es diu normativa de coexistència. La Unió Europea afirma que s'ha de deixar la llibertat al pagès per conreuar aquell tipus de cultiu que vulgui. sigui ecològic, sigui convencional, sigui transgènic. Per tant, s'ha de protegir aquesta llibertat del pagès. L'experiència demostra que amb allò que es cultiva a Europa, que és precisament blat de moro, aquest problema és mínim. És mínim perquè el clas de blat de moro floreix durant molt poc de temps i produeix pol·len durant molt poc de temps. És un pol·len molt pesat, per tant viatja molt poc. I per tant, se sap que si els dos pagesos cultiven, per exemple, el blat de moro, que floreix en temps diferents, que és la majoria de les varietats, o posen una distància de 25 metres, el pas de pol·len fa que la probabilitat que tingui més del 0,9% és despreciable. I, de fet, la realitat és que això és el que està passant aquí a Europa, aquí a Espanya, que és l'únic exemple que hi ha. És el que està passant. Per tant, l'únic que podria haver passat és que si, per exemple, un pagès vol vendre-ho com a ecològic, que a més a més aquí a Espanya el percentatge de blat de moro ecològic és baixíssim, però si passés això d'aquí, haurien d'assegurar-se que aquest percentatge de pas del pol·len no donés més aquest 0,9%. Jo tinc que dir que això és com sempre, cas per cas. És a dir, no és el mateix blat de moro que la colza. La colza té un pol·len que viatja molt i, per tant, pot tenir altres tipus de coses. No és el mateix que la remolatxa, que pràcticament no arriba mai a florir. Per tant, amb aquestes coses, el que sempre estem dient nosaltres és que l'anàlisi i les decisions s'han de prendre sempre cas per cas.
I en el cas del blat de moro, només amb que els dos agricultors es posin d'acord amb quan sembren, només que hi hagi un decalatge amb la data de sembra de 2-3 setmanes, quan una planta floreix l'altra no té flor, i quan floreix l'altra la primera ja no té les flors tampoc. Per tant, ja no hi hauria cap mena de pas de res.
Què és la tecnologia Terminator?
Aquest és un nom inventat per organitzacions ecologistes. Vull dir que no existeix això, és una llegenda urbana. Ara, això s'ha aplicat a una hipòtesi que es va fer en un moment determinat, que va fer l'Agència Americana d'Agricultura per evitar que hi haguessin polinizacions creuades. Va dir, i si poséssim nosaltres amb aquests gens un que fes que quan passés el pol·len aquesta cèl·lula no fos viable i es morís. Per tant, no hi hauria pas de pol·len d'un amb un altre. Per tant, van proposar això. Això va començar a treballar amb una empresa americana que va comprar, i llavors aquí entra ja el terrible, l'empresa Monsanto.
Sí.
I aleshores, doncs això ha estat un argument que s'ha fet servir. Aquesta tecnologia no s'ha provat mai, no ha arribat mai al camp i no s'utilitza.
Es coneixen quins gens es podrien utilitzar per fer-ho, això sí, es coneixen quins gens, però justament pel rebuig que provoca no s'ha aplicat mai, com deia en Pere.
Hem sentit la paraula Monsanto i evidentment sembla que estiguem parlant del dimoni cada vegada que parlem d'aquesta empresa. Justament no, s'ha començat a estendre una llegenda o no de tot aquest tipus de vegetals, doncs, que no fan llavor i per tant és necessària sempre comprar aquestes llavors a aquesta empresa, llavors produïdes per Monsanto, una empresa que entre moltes altres coses es dedica justament a la venda de llavors modificades genèticament. Pels contraris als transgènics, parlar de Monsanto és justament això, és el dimoni, especialment si s'ha vist el documental que es va dir El món segons Monsanto. En aquest documental, una periodista francesa, Marie-Monique Robin, acusa directament l'empresa d'amagar dades que demostren que fan pràctiques que perjudiquen la salut. Bé, què és Monsanto?
Monsanto és una multinacional de moltes coses, però entre elles de llavors per conreus i de productes fitosanitaris pels conreus. És una empresa que va néixer com totes, doncs no sent massa gran, però que ha anat absorbint i comprant altres empreses, i en aquest moment doncs ocupa una posició de privilegi, per dir-ho d'alguna forma, dins el mercat global.
Per tant, la seva importància dins del mercat dels transgènics és bàsica, si és justament la que ofereix aquestes llavors al planeta, no?
És molt elevada, no és l'única que ho fa, n'hi ha d'altres, però bueno, és una d'elles, potser és la que, no sé, no desconec els percentatges, però potser és la que té una quota de mercat més elevada ara per ara.
Aviam, jo crec que Monsanto és evident que ha intentat, com ells mateixos deien en algun moment, ser el Microsoft de l'agricultura. Ells han volgut tenir doncs, l'Office, no? el sistema operatiu de tota l'agricultura mundial. Per tant, s'han tingut una posició molt agressiva en aquest sentit, que alguns, si a mi mateix, ens pot preocupar perquè arribi a tenir una posició monopolística. D'això està acusada amb judicis als Estats Units. Però hem de tenir en compte una cosa. A Europa s'està parlant cada cop sempre de fer unes regulacions molt estrictes. Com més estrictes siguin les regulacions, més facilitats se'ls donen a les grans empreses, perquè són les que tenen els mitjans per passar aquestes regulacions. Pensa que Monsanto té centenars de persones dedicades només a escriure els documents per passar les regulacions i va fer els experiments necessaris fer tot això d'aquí. Ells, gràcies a aquestes regulacions, han fet fora del mercat a totes les empreses petites, a tots els centres públics de recerca. Només les grans multinacionals, com ha passat amb els farmacèutics. Igual, en les grans regulacions que han posat han acabat favorint les grans empreses. I les regulacions difícils que tenim acaben afavorint empreses com Monsanto. ¿Vale? Llavors, si algú té alguna dada que faci que Monsanto ha actuat il·legalment, que la denunci.
Ens quedem en aquest moment... I és que ens quedem sense temps. Punt àlgid. I com ens estem desviant, en el fons, del tema, perquè no, una cosa no té res a veure amb l'altra, jo sí que un dia us convidaria que tornéssim a seure per parlar de Monsanto, i no només de Monsanto, sinó de la resta de productores, de llavors i de més, que ja seria un altre tema que no seria estrictament el dels transgènics que hem parlat avui. Bé, doncs, sense opinions, ja ho heu vist, o sí o no, però molta informació científica sobre la taula. Agrair moltíssim al David Bueno, al Xavier Llevaria, en Pere Puigdomènech, que hagin estat avui amb nosaltres. Gràcies, com sempre, per visitar l'Eureka, i en tornarem a parlar, perquè ens hem quedat allò en aquest punt polèmic, a més, que segur que li interessa a molta gent. Gràcies i bon dia.
Moltes gràcies.